A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.
Benvingudes i benvinguts a un nou episodi de Maternitat i Criança Conscients. Avui us parlo del que es necessita per parir, dels bàsics, del que li dic a les persones properes quan han de parir per poder parir amb consciència, amb presència, amb tranquil·litat. Parlo d'informar-nos, de preparar-nos. Em pregunto què li passa a aquest sistema de salut que tenim. Parlo de parir i de néixer. Molt bones, sóc l'Estela Prado, dona, mare i terapeuta maternal. Ofici destinat a acompanyar la gestació, el part, la placenta, el postpart, la criança i la conciliació familiar. I sóc la veu principal d'aquest podcast sobre maternitat i criança conscients. Faig aquest podcast després de parlar amb dones a punt de parir i veure la seva cara de sorpresa davant del que jo trobo tan natural. Per mi, un part és, primer de tot, intimitat, calma i confiança. Un part també és espontaneïtat, és naturalesa, és instint, és vida. I és moviment, sobretot de pelvis, però de fet és el moviment que demana el cos. Parir i néixer és un acte, una experiència, una vivència de molta intensitat. És un moment de molta corporalitat. La ment racional va perdent força per deixar espai al cos, a l'instint, a la connexió entre mare i nadó. És el que es coneix com a planeta part. I aquí us poso un exemple. Una dona explicava que va començar a caminar a quatre potes dins del procés de part, en el seu estat de cos total. I quan el seu marit li va preguntar per què caminava així, ella es va aturar. Se va mirar estranyada i li va contestar «perquè és millor» i va seguir gatejant. Aquesta dona estava totalment connectada al seu moment. Hi havia quelcom dins seu, segurament el seu nadó, que d'alguna manera demanava que la pelvis tingués aquella posició per ell, el nadó, fer els seus moviments i anar descendint pel cos. I és que per mi és deixar que el nostre cos actuï sense ni plantejar-nos què fer, què fem. Per això, la intimitat i la confiança, per poder expressar la puresa de tot el nostre acte. En un part, la mare que està parint és la protagonista, fins que neix el nadó, si més no. Com a bona protagonista, els qui l'envolten estan al seu servei. És així. Ella només demana i qui la cuida, en aquest moment tan únic, la complau amb el que necessita. D'aquesta manera, la mare pot seguir el seu planeta a part i no cal que s'ocupi de res més. Sempre ajudarà que prèviament s'hagi preparat una mica l'escenari, havent pensat les possibles necessitats i desitjos del moment, alhora que el moment present, aquest del treball de part, pot ser imprevisible. I mentre esperem que arribi el dia del part i naixement, jo personalment convido a realitzar tot el que es vol fer abans. Doncs tancar les coses ajuda a que el procés es doni més fluidament que no pas si arrosseguem coses pendents. I també és una invitació a l'activació espontània del part. És a dir, quan estem ja preparades, li podem dir al nostre bebè «Ja està, tot llest, ja pots néixer». I que és la millor manera de néixer, la millor manera de parir, quan es crea espontàniament, que és que, de fet, hauria de ser quasi l'única opció de començar a parir. Però bé, D'això ja en parlarem en un altre moment. I parlant de coses de fer abans de parir, és tenir preparats menjars per alimentar-nos a nosaltres mateixes i als qui ens cuiden durant el dia o dies de part. Potser en el moment no tindrem gana, o potser sí. La qüestió és disposar de menjar. Si més no, després de parir segur que voldrem menjar. I la gran qüestió és poder-nos alimentar. Si tenim gana, durant tot el treball de part, que pot ser llarg i necessitem mantenir les nostres forces. I és que som dones sanes fent un procés que requereix esforç. I quan parlo de menjar, parlo també de beure. Hem de beure tot el que necessitem. Quan jo vaig parir, vaig beure molta aigua. I una de les funcions del meu company era que jo tingués sempre aigua al got. També he de dir que estàvem en plena onada de calor. Però vamos, indiferentment del temps, hem de poder hidratar-nos per poder estar en les millors condicions per parir. I és que el part és comoditat també, dins de la situació, però estar el més confortables possibles ajudarà al procés. I ara, això que diré m'agradaria obviar-ho, però vull parlar-ne també, perquè d'aquesta part és una realitat, perquè hi ha molts centres sanitaris, molts hospitals, que no deixen que les mares que estan parint beguin o mengin. Jo no me'n sé avenir d'aquestes restriccions, però passa i molt, massa diria. Així que, si esteu en un lloc on no us permeten beure, doncs us proposo actuar, que us expliquin. Idealment, que us ho hagin explicat abans del dia del part. Que us expliquin per què no deixen beure ni menjar. I poseu força perquè pugueu beure i menjar tranquil·lament. Força, vull dir, poseu-hi paraules, poseu-hi intenció i poseu-hi allò que sí, jo beuré i menjaré si necessito. A molts llocs diuen que no deixen per si el part acaba quiròfan amb una cesària. Però, i què passa quan han de ficar d'urgència algú altre al quiròfan? Alguna persona que abans no ha estat sense menjar i sense beure? Segur que si ha begut o ha menjat, també el poden operar, oi? Bé, jo us convido a això, a que pugueu beure i menjar tranquil·lament. Segueixo. Què més necessitem per parir? A veure, aquesta és una pregunta així una mica així. Perquè, de fet, necessitar com a necessitar, no necessitem res més que dues coses. La mare que pareix i el nadó que neix. La resta són col·laboracions, aportacions que són d'agrair si acompanyen el camí d'una manera respectuosa. Sí que vull remarcar que el part és moviment, com he dit al principi. Moviment del nadó per descendir a través de la nostra pelvis i moviment nostre, i més concretament, moviment de la pelvis. El nostre nadó, dins el nostre cos, està en constant moviment per travessar la pelvis i com que tenim una pelvis mòbil, quan més la moguem nosaltres, més ajudarem el nostre fill o filla a tenir l'espai que necessita per fer el seu curt i intens camí de sortida. De fet, en la preparació al part del mètode que sóc professora, hi ha moltíssims moviments de dansa del ventre. Així que, dones, a ballar s'ha dit. També en un part es necessita la llibertat per definir la posició de l'expulsiu. I és de vital importància tenir el coccis alliberat. El coccis, sabeu, allò, al final de la columna. La cueta aquesta que tenim ja al cul. Doncs la necessitem que estigui alliberada perquè es pugui obrir quan necessiti, perquè el nadó la necessita que es mogui per poder passar. Perquè, a veure, aleshores, perquè m'entengueu això de que el coccis estigui alliberat, si ens estirem panxa amunt, el coccis està bloquejat, perquè està sostingut amb a la plataforma, a la superfície on estem, al llit o on estiguem. Per tant, necessitem algú que estigui lliure. Així que, posicions òptimes per parir? Doncs perquè la de parir panxa amunt ens la dificulta moltíssim. Dificulta moltíssim el camí, el nadó, per dins de la nostra pelvis. I a més ens suposa a nosaltres molt de dolor quan les mares parim panxa amunt. Així que posicions òptimes per parir, n'hi ha moltes. Pot ser de costat, amb una cama elevada, que alguns la pot sostenir. Podem estar a quatre grapes. Podem estar de genolls arrepensades al llit, o a algú. Ens podem penjar d'unes teles o amb una corda. Podem parir dretes, etc, etc, etc. Hi ha moltes posicions. No cal preparar cap posició especial. Al moment, si ens deixem fluir, el nostre instint ens marca la posició a fer. I a veure què dic. I és que una altra cosa que ens restringeix molt sovint als centres sanitaris és justament això, la posició a parir, la posició de l'expulsiu. Molt sovint demanen parir en litotomia. Això, aquesta posició que us deia, estirades panxa amunt. I un altre cop, no me'n sé avenir. Per què? Bé, sí, el per què sembla ser que és per la comoditat del metge. Us ho podeu creure? És que així estan assentadets ells en una cadira i poden observar el que necessiten observar. Però no ens haurien d'acompanyar a la nostra comoditat? Jo he vist llevadores tirades a terra per tal de poder fer la seva feina, mirar el que necessitaven mirar, adaptant-se a la posició d'expulsiu de la mare. I és que elles s'adapten al que la mare necessiti. Per tant, altre cop, informeu-vos dels protocols que hi ha al lloc on aneu a parir i reclameu el vostre dret a parir com el vostre cos us demani. Segueixo amb altres coses que ajuden al part. Conèixer l'equip mèdic que us atendrà. Seria ideal que la persona que us ha estat acompanyant durant la gestació fos la que us acompanya al part. Però si això no és possible, si més no, demaneu poder conèixer el personal que us pot acompanyar abans del dia del part, perquè veure una cara i una veu conegudes sempre ens fa sentir més acollides i tot el que estigui al voltant de la calma aporta cap al part. I relacionat amb el personal, jo demanaria, per això tenim el pla de part, que la temporada passada hi ha un podcast que en parlo, que només hi hagués el personal estrictament necessari i que no hi hagués ningú de pràctiques. Aquesta és la meva preferència, si més no. Aquí cadascú que decideixi les seves. I qui és el personal estrictament necessari? Doncs bàsicament una llevadora. Potser podem afegir una infermera per recolzar aquesta llevadora, però el ginecòleg se'l requereix quan hi ha alguna complicació o si s'ha d'intervenir. I seguint amb el personal, una figura tenint en compte com a complement pot ser una terapeuta maternal o una doula. Aquestes figures són persones que aporten de manera personal a la mare i a la família. Vamos, no és personal mèdic. Però tant la terapeuta maternal com la doula és una figura que t'ajuda amb la funció de suport emocional i suport físic. També com assessorament informatiu i pot ser la persona que es comunica amb el personal mèdic. Pot donar suport al teu acompanyant i et dona suport en el postpart i si ho requereixes, t'acompanya amb el teu nadó. Aquesta figura opcional és una persona que et cuida d'una manera molt propera, sent una persona experimentada en els parts i els postparts i amb els nounats, i amb tota la informació necessària i la delicadesa per ser, primer, una persona de confiança a qui preguntar-li tots els dubtes, també per parlar-li de les teves idees i expectatives, de les pors, per demanar-li consell i després per ser el pont entre el personal mèdic i vosaltres. I és una persona que et pot acompanyar des de la gestació fins ben entrat al postpart. I bé, deia al principi que el part és comoditat. En quant a l'espai, també hem de trobar la comoditat. És interessant que tingui l'espai una bona temperatura i fer-vos vostre l'espai. Podeu afluixar les llums, posar espelmes, podeu posar el vostre aroma preferit, posar-vos fotografies, missatges encoratjadors, posar música, llums de color càlids, etc, etc, etc. Això acompanya estar al planeta part. Qui us acompanya pot parlar de manera baixeta i tranquil·la, deixar-vos el vostre espai o quedar-se ben a prop. I també m'agradaria dir-vos que el part és confiança. Confiança per poder-nos obrir física i emocionalment a les nostres criatures, a la nova vida i a nosaltres. I la confiança l'obtenim de la calma, de la seguretat, de la tranquil·litat, de la il·lusió, de la felicitat, de la fiabilitat, del compromís, del respecte, de la coherència, de la transparència, de l'autenticitat, de la cura, de la comunicació, de la informació, de l'empoderament, de la coherència, de la paciència, de la col·laboració, de l'esperança, de la realitat. Aquestes qualitats, i algunes més que no he anomenat, ens ajuden a parir. I és que som mamíferes. I què busca una mamífera per parir? Seguretat. Això totes. I algunes mamíferes, soledat. I altres, tribu. I és que què fa una lleona o una gata que va a parir quan se senten en perill? Aturen el part. I fins que no se senten segures altre cop, no seguirà el procés de part. Nosaltres, igual. Quan ens sentim en confiança, es dona el part d'una manera molt orgànica, molt fluida. Confiança en nosaltres, en el nostre nadó i en qui ens envolta en el moment del part. I per tenir confiança, és bo saber què passarà, quin serà el procés. Trobo superinteressant saber què ens passarà a nosaltres i als nostres bebès. Aviat un podcast sobre això. I també trobo bàsic preparar-nos. Perquè sí, som mamíferes i sí, sabem parir. Però estem tan desconnectades de la natura que no ens en recordem. I a més, és un superesdeveniment que requereix esforç físic. Així que ens hem de preparar física, emocionalment i amb informació. Camineu, feu estiraments, sobretot dels músculs piramidal i els psoes, però en general tot el cos. Agafeu força les cames, que a més us anirà genial per aixecar els primers mesos el vostre fill o filla. Feu cardio moderat, prepareu la vostra ment per parir i informeu-vos del que us passarà, del que us pot passar, de les possibles intervencions i del modus operandi del lloc o de la persona que us acompanyarà. Si voleu aprofundir, podeu escoltar el podcast de la temporada passada que porta per títol Preparació al part. I la preparació al part també serveix per gestionar les sensacions del part, que poden arribar a ser molt intenses i fins i tot doloroses. Jo sempre dic que per alleugerir aquestes sensacions hem d'estar en moviment. Moviment de pelvis i també l'exhalació que relaxa els músculs i doncs l'úterà, que és el múscul més fort que tenim les dones. I massatges en certes zones, en certs moments, i altre cop, la confiança, la seguretat, la calma, també ens ajudaran a gestionar la sensació de dolor. I parlo d'informar-vos tant dels protocols com de les possibles intervencions. Protocols, ja ho he dit en altres ocasions, però sempre us han d'informar i us han de demanar consentiment per qualsevol intervenció que us vulguin fer, perquè no hi ha obligació a complir els protocols. No són normes, són recomanacions. Un protocol pot ser posar-vos una via, fer-vos un tacte, no deixar-vos menjar, demanar-vos un canvi de posició, etc. Us han de demanar permís i us podeu negar si no ho veieu clar. I d'intervencions, n'hi ha moltes d'innecessàries, tristament. Com per exemple el cas d'una persona propera, a mi, que portava quasi tota la gestació escoltant que el seu nadó era gran. Cap al final de la gestació li van proposar que a la setmana 38 li volien induir el part per nadó de més de 4 quilos. Després de la pobra estar molt preocupada, parlar amb mi, amb la seva mare, que ha parit a 6 filles, totes grans, llegir articles diferents i escoltar el seu interior, va decidir no acceptar aquesta inducció. I a la setmana 40, a la revisió, li van tornar a dir el mateix i li van tornar a proposar inducció el dia següent. I ella finalment va acceptar. I va ser un part llarg per finalment néixer el seu fill amb 3 quilos i mig. Un bebè gens gran, que proposaven per protocol i per les seves deduccions induir 2 setmanes abans. Però és que què li passa a aquest sistema sanitari que tenim que no confia en la natura i en la capacitat de qui ha de parir i de qui ha de néixer? Quina és aquesta necessitat de tanta intervenció? Per què no acompanyar el procés naturalment? Com un mer espectador, fins si arriba el moment en què s'hagi d'actuar. Sembla que s'assumeix que soles no podem parir. Quina tonteria! Som mamíferes i sabem parir. Ai, perdoneu aquest moment d'excitació, però és que a mi no, ja et dic, no me'n sé venir. I doncs, informar-vos de totes les possibles intervencions i els perquès d'elles us ajudaran a decidir quan us les proposin, perquè tristament hi ha moltes intervencions que es podrien evitar si els sanitaris estiguessin actualitzats. Si es dugués a terme un part respectat, tot i que la paraula part hauria d'incloure l'adjectiu respectat, podríem estar tranquil·les. Però l'estat espanyol no és així ni molt menys. Molt sovint roben les possibles experiències boniques i màgiques de parts i naixements. Perquè, per exemple, coneixeu les tècniques OPF? Òptimes posicions fetals? Segurament no, i és que no les heu de conèixer, però totes les llevadores i les ginecòlogues i els ginecòlegs que acompanyen parts les haurien de conèixer per poder-les aplicar i poder fer avançar els parts que semblen encallats. I tot això radica en els estudis que s'ofereixen, que no són prou efectius. Segurament hi ha molts coneixements molt útils, però falten pràctiques autèntiques, on les llevadores vegin parts sense cap intervenció per poder saber què és un part fisiològic autèntic. Per mi, la premissa en acompanyar un part és no tocar, mans fora de l'acció, i si es requereix, s'actua. Però primer, no tocar per deixar la natura actuar, que és ben sàvia. Bé, se'm torna a acabar el temps. Podria seguir parlant, però avui fins aquí. Si teniu qualsevol dubte, consulta o comentari, ja ho sabeu, me'l podeu fer a través del meu Instagram, terapeuta maternal. I com a agraïments, primer, el meu compi de vida, també el Dani Sánchez, tècnic de so del podcast, a la Ràdio Ciutat Tarragona, i a vosaltres que m'escolteu. I sense més, salut i bona criança.
Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.